El búnquer.
...1776... Samitz, Regne de Prússia, actual Zamianice, actual Polònia.
No sé on som.
A Polònia, Jair. Avui us hem preparat un programa ben didàctic, d'aquells on s'aprenen coses molt interessants, però que demanen, per part vostra, certa implicació. Ens hem de dir, va, vaig escoltar bé el búnquer avui.
Per què? I per què això? Per una temporada que ens queda, no és millor anar directament a lo fàcil? Eh? Assassins en sèrie, gent famosa, Leonardo da Vinci, sexe, gossos que agafen el tren. És el que demana la gent.
Jair, el Premi Sapiens, que ens van donar un Premi Sapiens, sí. que pens que ens el van donar per les biografies de psicòpates que fèiem, ens el van donar perquè de tant en tant toquem cultura. Per tant, avui parlarem de ciència. Aviam si rasquem algun altre premi encara abans d'acabar.
Bueno, ciència t'ho compro perquè sempre hi ha la possibilitat que hi hagi un científic boig d'aquells que t'enxufen una electroda pel cul. I això agrada. Això agrada.
Correcte.
Això a la una del migdia...
Correcte. Agrada molt.
Entra molt bé.
En fi, ha nascut el nostre protagonista.
Vinga.
En Johann Wilhelm Ritter.
Vaja.
En Johann ha nascut en el si d'una família burgesa que li pot oferir totes les comoditats. Sempre té un plat a taula i també uns professors particulars que han rebut l'encàrrec de convertir-lo en un home de profit.
Val.
El nostre amic és un nen obedient i gens problemàtic. Distreure'l és ben fàcil. Si els pares el volen tenir entretingut, només li han de donar un llibre per llegir. I és com si a casa no hi hagués nen.
Nen repel·lent?
Sí. Bueno, aviam.
Aviam.
Un nen inquiet.
És inquiet.
Un nen curiós.
Sí.
Un nano que li agrada aprendre.
Sí.
Fa tota la pinta de convertir-se en una rata de biblioteca. I sabeu quins són els llibres que més li agraden?
Aviam.
Doncs els que més li costen d'entendre. Al nostre amic li agrada llegir, tal com diu ell mateix, llibres difícils que li suposin un repte.
Nen repel·lent.
Nen repel·lent.
Sí. Repel·lent, ja està, no passa res.
Sí, ja està, és un nen repel·lent, no passa res. Els llibres preferits d'en Johann són els de ciència. Des de ben petit té clar que de gran es vol dedicar a fer experiments de tota mena. Sabent les intencions del futur del seu fill, els pares d'en Johann mouen fils perquè el nano pugui fer realitat el seu somni. Decideixen...
Comprar-li un quimicefa.
No...
No servia per res.
Hòstia.
No s'hi podia fer res.
Terranova.
Hòstia, el Terranova,
sí.
Nano.
Juguetes para compartir.
Hi havia de tot, eh, allà?
Allà hi havia, allà...
Jo tenia el d'astrònom, tenia.
És que ja crec que hi va haver un nen de classe que va començar a fer metamfetamina,
I és el que li ha anat millor d'aquella classe.
Sí, sí, sí.
Què li compren? Li compren alguna cosa o què?
No, decideixen buscar-li una feina on pugui familiaritzar-se amb la ciència. Li demanen al farmacèutic de la ciutat que contracti en Johann d'ajudant i amb 14 anys el nostre amic comença a treballar a la farmàcia.
Ostres, li agrada la ciència i el car d'anar a treballar en una farmàcia?
Sí, senyor.
A vendre ibuprofens?
La feina potser fa més pels de medicina, però bé, també hi ha alguna cosa de ciència en els medicaments, dic jo, no?
Sí, no, i a males, com a ser farmacèutic, fins on jo sé, està ben pagat.
Sí, a veure, la veritat és que ni tan sols li paguen en aquell moment, però l'experiència el converteix en tot un entès de la matèria. En Johann es fa un fart... També que vagis a la farmàcia i un nen de 14 anys et doni un ibuprofen, no?
Sí,
és raro.
Com... Bueno... Si et fa... quan jo vaig a buscar algú a la farmàcia, a mi m'és igual qui m'ho vengui.
Ah, no, sí.
Perquè veus que estic necessitat.
És veritat, és veritat.
En si aquell és un
moment,
nen petit...
En aquell moment, no demanes cap certificat, tu confies en aquella persona, perquè
Totalment.
Du una bata blanca, simplement.
Totalment, aquella bata blanca...
T'adona que ja
sí,
està.
Que de vegades passa que tu vas al farmacèutic i li demanes consell,
sempre.
Com si fos un metge.
Clar.
Escolta, això que m'hi puc posar aquí a l'ull? Ah, això.
Això.
Això, senyor. És pel cul, això, eh?
Clar.
No, però també va bé, també va bé.
Però se li pot consultar al farmacèutic.
Home, i tant!
L'anunci ho diu, consulte su farmacèutic.
El farmacèutic no et mentirà.
Mai.
Perquè li pot caure un puro que s'acaba aquella farmàcia, com te recepti una cosa que no toca.
Però al final també vol vendre el farmacèutic.
Això també és veritat. Això també és veritat. Però el farmacèutic... No
entre la pastilla de 4 i la de 10, si pot colar la de 10,
sí, sí.
No?
Ja, el farmacèutic no et matarà. Ara...
Va, sisplau. Va. Escolta, tenim un nen de 14 anys venent ibuprofenos, de
moment. Bueno, no passa res.
No passa res. En Johan es fa un fart de llegir llibres especialitzats i s'acaba convertint en un geni de la química. És un autodidacte d'alta volada.
Ens agrada aquesta gent.
Amb 20 anys ja sembla tot un veterà, però necessita una titulació que li acrediti els coneixements. Veu com la bata blanca no n'hi ha prou.
No.
En Johan es matricula a la Facultat de Ciències. La carrera és complicada, però per en Johan és com bufar i fer ampolles. Col·lecciona excel·lents i quan comencen les classes pràctiques se li desperta la mirada pura i brillant. Per fi ha arribat l'hora de fer experiments.
Ara sí que amortitzes la matrícula. Hòstia, era molt cara, però ara que pots remenar, què?
Ara què?
Ara sí.
Atenció, ara, perquè ens toca fer una mica de memòria. Us en recordeu de Giovanni Aldini, el protagonista del capítol 42 de la quarta temporada?
Electrodes pel cul.
Sí, senyor.
I tant.
Sí,
I tant que sí. Del cul dels morts,
sí.
Eh? Per intentar-lo ressuscitar. No hi havia bici.
Era un metge...
No hi havia cosa rara.
Era un metge que va pensar que ficant electrodes pel cul els pacients morts els podia fer tornar a viure.
No tornaven a viure, però s'aixecaven, eh?
Sí que és veritat.
Si s'acaben, eh? Fotien un mot, nano, que...
Tieta!
No,
la tieta. La tieta ha fet una mica de moviment, però no et farà gaire res més.
Sí. I no miris el que li ha fet el metge a la tieta, tampoc.
Bé, doncs aquest metge que es va fer famós per intentar ressuscitar els morts amb elèctrodes, el nostre amic no era l'autor original de la idea. La idea no era seva, sinó el seu oncle, un tal Luigi Galvani.
El que volia ressuscitar granotes.
Molt bé, Jair.
Sí,
bona
sí,
memòria.
Sí. Bueno, ho tinc apuntat aquí.
És veritat. Us vam parlar de tots dos en el mateix capítol. Com bé hem dit, en Luigi Galvani va descobrir que es podien contraure els músculs d'una granota morta mitjançant l'electricitat i això es va acabar transformant en la idea d'electrificar cadàvers humans per fer-los reviure.
D'acord, i ens ho vam passar molt bé, però què hi pinten avui aquí?
Doncs resulta que en Johan està fascinat amb els estudis d'aquests dos i vol seguir amb la recerca. Ell també vol experimentar amb l'electricitat.
Ai, ai, ai! Correu, gatets! I gosset! No! No! No en rampem, animals! No!
Tranquils.
No en rampeu, animals.
En Johan s'especialitza en els camps de l'electroquímica i l'electrofisiologia. Es distreu aplicant descàrregues elèctriques sobre granotes i ocellets morts.
Val. Si són... si són morts, endavant.
Sí, aviam. Sí, sí. Anota fins l'últim detall dels experiments que du a terme. És un obsessiu de la feina, metòdic, fins a límits malaltissos. Les seves notes semblen més un diari personal que uns apunts sobre els seus invents.
Dijous 23 d'octubre, 11 hores i 26 minuts. Experiment elèctric sobre exemplar de bulldog francès de mida petita. Era el gos de la meva germana. Sense resultats notables. Dijous 23 d'octubre, 11 i 28 minuts. Experiment elèctric sobre l'altre gos de la meva germana. Aquest cop, el que és viu.
Doncs més o menys era això.
Sí?
Era això, Jair. Les conclusions que extreu dels seus experiments el podrien fer destacar sobre els altres científics. Per exemple, té treballs molt destacats en l'oxidació i en la reducció dels àtoms.
Oh, que bé!
Que bé!
La reducció... Es pot reduir un àtom?
No, sona interessantíssim.
Sí, apassionant. Sí. Aviam, aquí sobre el paper podem menys. Si ho veig... si veig l'experiment podem agradar més.
Alerta, però, que hi ha un problema en els seus articles. Resulta que en Johan és molt recelós que els altres científics li puguin robar les idees. Per això publica les seves investigacions ometent les parts clau dels estudis.
No fotis.
Sí.
Això és com el nano aquell que posava el resultat de l'examen de matemàtiques, ja directament, eh? Una fórmula de 24!
24.
Perquè ho ha vist.
Home, perquè ho ha copiat.
Costat, ho ha copiat.
Has de fer el desenvolupament de l'exercici.
No, vostè m'ha demanat el resultat.
Jo el tinc aquí, 24.
Com aquests.
Doncs en Johan li passa exactament el mateix. Les conclusions que publica resulten impossibles de comprendre per la comunitat científica. Sense saber els passos, els altres científics no entenen res de res. La carrera d'en Johan no és tan meteòrica com podria ser, però la veritat és que està assolint avenços molt interessants. Per exemple, quan l'any 1800 un químic anglès aconsegueix descompondre l'aigua en oxigen i hidrogen...
Però això serveix per alguna cosa?
El què?
Descompondre l'aigua en oxigen i hidrogen, quina utilitat té?
No sé, Jair.
Què?
No sé. Potser és per fer aigua oxigenada? No sé.
No, però si és per descompondre, és aigua desoxigenada, aleshores, no?
És veritat. Potser és l'aigua aquella de la planxa.
És aigua destilada, allò. No sé quina fórmula té l'aigua destilada.
És que no ho sé.
Bueno,
la
veritat és que no sabem gaire de què serveix a descompondre l'aigua en oxigen i hidrogen. Parlo per mi, Jair. No sé, tu.
Jo?
No sé.
No, és que no en tinc ni idea.
Jo vaig fer l'humanístic.
Jo també. Bueno, jo ni això. Eren lletres pures.
Bé, el fet és que un químic anglès ha estat el primer a aconseguir-ho. Ha separat
l'aigua.
Ha separat l'aigua.
És Moisès.
És Moisès. El que va fer
aquí, aquí l'oxigen, aquí l'hidrogen.
Apa, i els romans pel mig.
H2RO.
Què és la R?
La romans. Romans.
No eren romans. Bueno, no, els romans van quedar a fora, van quedar a punt de travessar i van frenar, van haver de frenar. És... Bueno, és igual.
És igual. Egipcis.
Sí, sí, sí. És veritat. Però tenen...
Bueno,
és que l'egipci i el romà
eren dolents.
Eren els dolents.
Sí.
Ja
eren els dolents.
Eren els que anaven contra els nostres. Bueno, nostres. Aviam. Cadascú se sap. Cadascú se sap de qui és.
A la història, amb qui vas? Amb Moisès?
Exacte. Home, jo en aquell capítol vaig amb Moisès.
Sí.
Sí. Després ja de 40 anys igual en canvio de bando.
Sí, perquè hi havia un moment que ja devia anar marxant la gent.
I quan, quan arribem, Moisès?
No, no, encara no.
Aquí fa aquesta curva, no, sí. Ara després de la curva ja arribem.
I,
ja,
cada cop més emprenyat amb Moisès, eh? Hòstia. Que va avançant la història i dius...
Collons, hòstia, home, la gent, és que no. La paciència de la gent d'abans no té res a veure amb la d'avui, perquè jo pujo les nenes al cotxe, portem 10 minuts i què, què? Bueno, lo de Moisès, 40 anys, eh?
Què, falta molt o què? Un tio dient això 40 anys.
40 anys sense iPad, eh? En fi.
Molt gros, molt gros.
Bueno, estàvem amb aquest científic
boig. És que
no sé
pas on som. Ah, vale, sí.
En Johan es veu que repeteix l'experiment. El que va fer l'anglès aquest que va separar
l'aigua
amb oxigen, hidrogen i egipcis. En Johan ho torna a fer. I millora l'experiment. Ell aconsegueix separar-los i ho fa conservant les dues matèries. Eh? Ah.
Hola.
A veure. No. A veure,
no em feu ara agafar-vos un per un del públic i preguntar-vos per què serveix això, perquè no m'ho sabreu explicar.
És que no sé per què serveix, jo no ho sé. També ho tinc apuntat aquí.
Aviam què diu.
Mira, serveix per, ja si us convenç, serveix per descobrir el procés de la galvanoplàstia i per comprendre millor com funcionen els elèctrodes.
La galvanoplàstia és allò que te treu les arrugues.
Sí.
No?
Jo crec que va per aquí, Jair.
És el que fan a la clínica Planes.
En Johan descobreix altres coses importants. Inicia els seus estudis sobre la termoelectricitat quan encara ningú l'havia estudiat.
Sí.
I millora la pila voltaica.
Home, això ho hem remenat.
Sí. I crea una pila seca.
Ojo.
Fins i tot s'inventa el primer acumulador. Què?
La pila seca, què?
Bé, millor que la humida, per lo que he provat.
Una pila humida, nano.
Cuidado. En resum, el nano va molt fort.
Va molt fort.
A nivell d'invents i descobriments va molt fort. Els estudis d'en Johan són una mica difícils d'entendre quan no estàs posat en la matèria, però us prometo que són coses molt importants.
No, aviam.
Tio, està descobrint coses ben parides.
Si hem decidit fer-ne una biografia, ha de ser algo important.
Ho són tant que als 25 anys el nostre protagonista entra a formar part de la cort del duc de Saxònia.
Home!
O el que és el mateix, aconsegueix el que qualsevol científic desitja. Diners i carta blanca per experimentar en el que vulgui.
Una beca.
És una beca, sí. I amb la beca, en Johan fa el seu descobriment més important. L'any 1804, quan ja forma part de l'Acadèmia Bavaresa de les Ciències, descobreix les radiacions ultraviolades.
Val. Ara
això sí.
Ara sí que és una cosa que més o menys...
Sabem què
més
és.
Més o menys. Més o menys.
Tampoc sé per què serveixen, però sé què són.
Cuidado! Les radiacions ultraviolades. Dius, si anaves al tanto. Tot el que comença per radiació has d'anar al tanto.
I per ultra.
Aquí sí
que has d'anar al tanto.
Cuidado, que estem fent,
Si a diferència de nosaltres no hi enteneu de ciència, estigueu tranquils que la Neus llavors més tard us parlarà una mica de què són les radiacions ultraviolades i per què serveixen. Entre tant estudi i tantes hores tancat al laboratori, en Johan també té temps per formar una família.
A una mica de safret ja està. Si us plau.
Just en l'època en què descobreix les radiacions ultraviolades, el nostre amic aconsegueix enamorar la Dorotea, una mossa amb qui es casa. amb qui té quatre criatures ben boniques.
Vinga, porteu la pala cap aquí. Quan se'n moren?
No, res de morts, Jair, i res de drames. Que sapigueu que el matrimoni amb la Dorotea i els quatre fills que ha tingut és tot el safreig que tindrem avui. Noi, ha anat així. Tornem a endinsar-nos a la ciència.
Hosti, quin pal, nano. Que la gent, o sigui, la gent ve d'escoltar el que no surti d'aquí i se troba, ara que allò de tot safreig i emoció,
sí.
I se troba un pal...
Informació, avui és capítol didàctic.
Divulgatiu, sí.
Avui és capítol didàctic.
Vale, és el que hi ha.
Hi ha una nena al públic que s'ha saltat al col·le per venir.
És veritat, respecte.
Ha de poder portar un paper...
Respecte.
Ha de poder portar un paper a la mestra, mira, per dir-li vaig aprendre això de les radiacions ultraviolades.
Avui tenim a dos estudiants d'ESO entre nosaltres.
Algú han d'aprendre.
Algú han d'aprendre, sí.
En Johan és un personatge per qui només hi ha una cosa important, la ciència.
La ciència.
El problema és que, malgrat ser un científic reputat, la por que li robin idees continua intacta, i això el frena. Els seus articles continuen obviant detalls importants, i fins i tot n'hi ha que no els vol publicar pel pànic que algú altre li copiï la idea i es pengi la medalla. L'únic que aconsegueix fent això és que hi hagi altres científics que se li acabin avançant. Els competidors publiquen abans que ell els resultats de les investigacions i s'emporten uns mèrits que podria endur-se ell.
És que aquest tio és el de... He escrit una novel·la boníssima, sí. Però no l'envio a l'editorial perquè me van a robar la idea.
Claro.
Claro.
I perquè és una mierda.
És una merda que només entens tu.
En Johan només té 30 anys, però s'ha tornat del tot paranoic. Ha arribat a un nivell en què ja no vol publicar res. Tots els experiments que fa només serveixen per omplir les seves llibretes. A més, escriu amb una cal·ligrafia tan horrible que ni ell és capaç d'entendre el que ha escrit.
Ostres, això és de la...
És curioso, però...
No.
Arriba un moment que en Johan perd el nord.
Ai.
I la seva carrera científica se'n va pel forat de l'aigüera. L'hem ben perdut.
No, ha començat a electrocutar morts ara.
No, la seva bogeria no té res a veure amb l'electricitat. Diu que aquest camp de la ciència ja no li interessa. Ara ha trobat una altra passió, un nou món per descobrir. Ara el nostre amic s'ha interessat pels fenòmens paranormals.
Ara els diners que heu pagat, ara.
Ara, aquí.
Els dos nanos s'han oblidat de la ciència, han començat, estan aplaudint amb les orelles. Què m'estàs dient?
El que sents, Jair, descobrir l'existència dels raigs ultraviolats, que no es veuen a simple vista, ha fet que en Johan s'hagi obsessionat amb els fets paranormals. El nano es pregunta una cosa ben simple: com podem estar segurs que no existeixen els esperits? Si ara sabem que els raigs ultraviolats existeixen i no els podem veure amb els ulls.
Doncs té raó.
Ah.
Té raó.
Ah.
És com, saps aquestes aspiradores Dyson?
Sí.
Que s'encén un llum i veus brutícia que no veus amb els teus propis ulls?
Això existeix?
Peyu, no vull obrir-te aquest meló.
No, però... anava a dir, ni vull obrir aquesta aspiradora a casa meva, nano, perquè...
Vaig quedar parat.
Mira, un gat!
Sencer! Sense que no un fantasma d'un gat. Vaig quedar parat, eh? Vaig anar a casa d'un amic meu i vaig veure quina aspiradora tan ben parida. Se li van obrir els ulls i va dir, vine.
Aspiradora amb raigs ultraviolats, que t'ensenyen la merda.
Surt com un raig verd i diu, mira quina merda hi ha aquí. Ja està. Automàticament me la vaig anar a comprar.
Hòstia. I ara la tens?
No, encara no ha arribat. Ja arribarà. Ja quedarem.
Ja me la deixaràs
ja
veure.
Que passa que tu vas aquí amb aquelles aspiradores industrials.
Ah, és que jo tinc una Grizzly, eh?
Però allò és per aspirar una granja.
Allò és italià. Amb allò pots aspirar una persona.
T'estic parlant... I cuidado que no ens faci falta un dia d'aquests, eh?
Bé, els raigs ultraviolats no es veuen i bé que ha quedat demostrat que hi són. Amb aquesta premissa potser hi ha altres coses al nostre voltant que existeixen i que no les podem veure. En Johan ha abandonat els experiments científics i només vol descobrir fenòmens ocults. Desgraciadament i per sorpresa de ningú, ja us podem avançar que mai n'arriba a evidenciar cap.
Ai. Home, però tio, però què és aquest spoiler?
A més, capbussar-se en el món de la pseudociència fa que la seva reputació quedi molt tocada. Des que s'ha capficat en els fets paranormals, els científics que l'admiraven el deixen de banda. El científic de seguida?
Sí! Ai, mira, ara que fa això, no, ja no m'agrada.
Per ells, en Johan ja no és un científic brillant, només és un boig qualsevol que s'ha begut l'enteniment. Una altra cosa que tampoc ajuda a mantenir la bona reputació és la reticència que té a compartir les investigacions. Encara hi ha científics que confien en ell i en els seus treballs, però en Johan continua tancat en banda, ocultant tots els seus resultats. Les poques notes que comparteix tampoc són de gaire ajuda per culpa de la seva cal·ligrafia.
Això és la lletra de quan treballava a la farmàcia?
És que et queda. Perquè el
farmacèutic... Quedes tocat per el farmacèutic, noi.
La caparrudesa d'en Johan fa que els seus estudis acabin a la paperera de la història durant una llarga temporada. Això el submergeix en la misèria. cada cop està més deprimit. Sap que la comunitat científica no el respecta i amb el tema dels fenòmens paranormals està ben encallat, tu. No ha pogut demostrar res de moment.
Ostres, noi.
Oblidat per la comunitat científica, pobre com una rata i enfadat amb el món, en Johan s'acaba morint a Múnich l'any 1810, trist i sol i amb només 33 anys.
Què dius ara? Només tenia 33 anys?
33 anys, tu.
Oh, quina desgràcia de tio.
Sí, noi.
Ostres, sí que era personatge del búnker al final.
És bona merda de vida, sí, la d'en Johan.
I no ha quedat res, perquè clar, no sabia escriure.
No s'escrivia malament. Han quedat, bueno, però és el senyor que va descobrir els rajos ultraviolats, eh?
No, sí, no, cuidado amb aquest tio, cuidado, eh?
Cuidado. El voleu veure?
Si teniu rajos ultraviolats a casa, és
sí,
gràcies,
és gràcies
a aquest senyor.
Amb ell, eh?
Sí, ensenya-li la foto, va.
Tenim un retrato.
S'assembla algú...
S'assembla...
Per què va amb trajo de militar? Va, si bueno, era farmacèutic.
Noi.
José Antonio no sé. Presente. Bueno, en fi, anem a veure què en pensa el públic. Johan Wilhelmrita és digne d'entrar al búnker, sí o no?
Sí!
Mira, mira, tu, per pena! El deixen entrar
sí,
per pena!
Sí, és un sí, un sí una mica desganat.
Sí,
és un sí
va,
desganat.
Va, que entri, va. Va. No feu coses per pena, però bueno, en fi.
En fi, l'inventor dels raigs ultraviolats, bueno, inventor, descobridor,
sí, oh,
descobridor, Johan Wilhelmrita, que entra al búnker!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bon dia.
Hola, bon dia.
Visca la ciència.
Visca.
Sempre.
Sempre. He vist que dèieu que parlaria d'alguna cosa. Bueno, ho intentarem, eh?
Va, Neus,
a veure, il·lustra'ns. De què vols parlar? De rajos ultraviolats?
Sí, però la segona. La primera ha vindrà d'una altra cosa.
Va, sí.
Va, a veure què diu.
Va, què és?
Vinga, som-hi, va. El nostre amic va saber descompondre l'oxigen de l'hidrogen, com heu dit, i aquí ningú sap per què serveix. Minclock, tampoc vinc aquí a donar-vos jo la resposta. L'únic que us puc dir és que a la taula periòdica l'oxigen és una O. Sí, fins aquí bé. I l'hidrogen...
És un H.
Molt bé, és un H, d'acord? I que si juntes dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen...
H2O.
Fa l'aigua, molt bé.
Fa el de la
això
R de romans.
Sí, exacte. O sigui que junts sí, separats no sabem res, no passa res, ja està. Com aneu vosaltres de ciència, la gent d'aquí davant, que sou de Castell de Cabres?
El públic, el més semblant a un científic que tenim al públic avui és un massatgista.
És el màxim
és
que tocarem de ciència.
És el que s'acosta més a la ciència.
I els elements de la taula periòdica, a veure, tenim un nen que fa...
Tenim un nen. Que és
jo vaig estudiar a ESO, això. Jo vaig estudiar a ESO, per tant...
Sí,
no?
Sí. Bueno, era molt divertit fer formulació,
sí. A veure, no us preguntaré pel
molt.
Fer...
Molt.
No? Oh, t'agradava?
No m'agradava gota.
Sí, home,
no,
sí.
Amb lletres, però ja està.
La taula periòdica, una merda.
A veure, no, el ferro el sabeu.
F-E.
Sí, F-E.
Or.
F-E.
Au.
Au.
No, ah, sí, au.
Sí, no? Ah, no
sí,
sé.
Sí, au, au.
Au, sí.
És au.
Vull dir, aquestes coses són fàcils.
Au.
Sí.
Au.
Però vaig a preguntar per una cosa que tenim a casa, alguns.
Val.
El mercuri.
El salchichonio.
No. Mercuri.
Mercuri.
Termòmetres de mercuri.
No solia tenir.
És il·legal, això, ja.
Ja, és que no ho tinc.
No, home, il·legal, aviam, no vindrà la policia.
Bueno.
A veure, hem tingut a casa, per tant, hem de saber quin és, almenys.
El mercuri.
Ens l'han ficat pel cul.
Home, clar.
Que...
Sí, a mi només l'aixella, però vaja. Vinga, va, la pregunta, doncs, és aquesta, eh?
Va.
Quin d'aquests símbols representa el mercuri? Com a pista us diré que té el 80 com a nombre atòmic.
Aquesta és molt bona pista, és molt bona pista. Perquè així ja sabeu on està situat i ja heu de tenir vista.
Sí. Mercuri.
Vinga, opció A, MC.
MC, mercuri.
Opció B, HG. I opció C, M.
Endavant.
MC, HG, M.
Endavant.
Què us sembla?
Endavant, generació Z.
La B. No sé.
La B és HG.
La
B és HG. La A és MC Hammer.
Què? Què us sembla?
Tu, va.
La B.
Va, anem a veure si és la B.
HG. sí.
Com s'atreveixen?
Home, que no té res a veure amb el mercuri.
Es veu que prové del llatí hidrargirum, no? Seríeu? Sí. Que vol dir agent líquid.
Com que la taula periòdica no és prou complicada, ja, ens agafarem de referència el llatí, també.
Sí, però és que es veu que està agafat. La M és de magnesi.
Clar.
I la MC és de Moscovi.
Això no existeix.
No, no, no sé què és.
El Moscovi va molt bé per la...
Va perfecte, per la pell.
Per la pell.
La pell va perfecte. Tots els elements que no sàpigues d'on vas, tot és radioactiu.
Tot, tot.
I va la pell.
Vinga, va, anem a provar això dels raigs ultraviolats.
Provem-ho.
Sabeu qui desprèn aquests raigs?
Els ultraviolats.
Sí.
Quina persona?
No, què? Una estrella molt gran.
El sol.
Sí, molt bé. Fins aquí anem a poc a poc, ja està. Malauradament, aquesta no és la pregunta.
Oh.
Per evitar que els raigs ultraviolats ens provoquin càncer cutani, sí, envelliment prematur de la pell, sí, cremades o altres desgràcies...
És que és molt put el sol, eh?
Molt,
sí, perquè
molt.
El dibuixes amb un somriure d'allà,
sí,
i t'està tirant càncer, eh?
Sí. T'està tirant càncer,
home. Vine-me a veure, vine-me a veure. Vine-me a veure,
no.
No t'hi costis,
no. Llavors, si això volem que no passi, ens hem de posar...
Crema solar.
Molt bé, també, tampoc és la pregunta.
Llàstima. Aquesta la sabia.
Nivell baixet, de moment. La pregunta anirà sobre la crema solar, més concretament sobre el número aquell que surt, el més 30, més 50.
Sí. Allò què és?
Què vol dir allò?
No és el preu, allò no és el preu.
No és el preu.
Bueno, quasi, eh?
Que sí, gairebé.
Així la crema solar també va com la gasolina,
sí,
una mica, eh?
Sí,
va,
sí.
Pica, nano.
Sí. La gent de Cornellà del Terri, a veure què tal, sí, amb la crema solar allà. Jo vaig fer de mestre allà a Cornellà del Terri, eh?
Què tal, Cornellà
del Terri?
Ara ho veurem.
No, ara, són adults aquests, eh? No s'hi val.
No eren alumnes teus.
Vinga, a veure, diu, què significa el número de factor de la protecció solar més 30? Per posar un exemple.
Què vol dir més 30?
Poso més 30.
O més 50, per exemple.
De moment poso 30.
Val.
Opció A, que te l'has de posar cada 30 minuts.
Té lògica.
Opció B, que té una densitat de 30 punts a l'escala Richards. I opció C,
Richard,
que multiplica per 30 la nostra protecció natural. Alerta, eh?
El temps, el temps.
Sí, no.
És la...
És la...
Te l'has de posar cada 30 minuts.
Sí, si la majoria creieu l'A.
Doncs va.
Sí?
Sí.
Vale, doncs l'A.
Vinga, doncs l'A, a veure.
És que no han acabat ni de respondre. Però aviam.
Més 30 no pot ser cada 30 minuts. Es veu que és una cosa molt estesa, això, que la gent va dir, molt estesa, que...
Catalunya, sisplau.
Catalunya, sisplau.
Catalunya.
Anem a fer una... Aviam, sisplau, poseu... Sisplau, aviam. Silenci.
Silenci.
Ara.
A veure.
Ara, gràcies.
A veure, us diré. He fet aquesta pregunta,
sí,
precisament perquè es veu
corre
que la gent creu això.
Es pensen, la gent, Catalunya es pensa que el número 30 o el número 50 marca el,
sí,
temps de cada quant has de posar la crema solar.
És fort, eh?
De veritat que si no hem aconseguit la independència és per algo, també, eh? Allà, aixequeu la mà els que us pensàveu que anava per aquí, tot això.
Digueu la veritat, eh? Digueu la veritat.
Però són la majoria.
Sí, sí.
Són la majoria.
Es veu que sí que és una cosa que es porta.
Sí, sí, sí.
Bueno, doncs no.
Doncs no.
Ha hagut de venir al búnquer.
Sí.
Tantes campanyes de la Generalitat.
Sí,
no,
sí, sí,
qui us ho ha dit? Us ho ha dit la Melero?
No,
us ho ha dit la Neus Rossell.
Sí.
Exacte.
O sigui que...
Sí, 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 sí.
Recordeu que si no, d'aquí uns anys no teniu càncer de pell...
És gràcies a la Neus Rossell,
sí,
que és un rodolí.
Sí, és així, és el càncer de pell, Neus Rossell, molt bé. A veure, no és el 30, la densitat de punts, perquè no existeix l'escala Richards.
T'has inventat l'escala Richards.
Me l'he inventat.
Ai, l'escala Richards.
L'escala Richards no existe.
Per tant, la que queda és la C, multiplica per 30 la nostra protecció natural.
Vale. També et diré, que si diu més 30... I tu dius multiplica, i aquí hi ha
un conflicte. És veritat, hi hauria d'haver una X aquí.
Bueno, és perquè tens 30 vegades més de protecció.
Sí, clar, si tu aguantes bé el raig de sol sense cremar-te, doncs amb un 30 multipliques 30 vegades més la teva... És com un Pokémon, entenc, no?
Sí, és exactament igual.
Doncs ara més, perquè evoluciona i té 3.
Però això és perquè si tu ja ets un tio curtit que aguantes bé el sol,
vol dir que amb el 30 ja fas.
Amb una més 20, per exemple, ja fas.
Exacte.
Però també hi ha gent que s'ho pensa, eh?
Jo
aguanto molt bé el sol, cremat el primer dia.
Sí.
Jo, per exemple.
Doncs que
poseu-vos
clar,
crema,
això, eh?
Poseu-vos crema. Poseu-vos crema, gilipolles.
Exacte, aquest és el...
Això, és aquest.
Nena, quan et vaig conèixer canvia tot, vaig venir cap a tu amb lo meu millor, penso el millor. Era un sentimiento nou. Tu
Bé, no sabem si el nostre convidat es posa prou crema quan va a la platja, però tampoc és una cosa que ens hagi d'incombir.
Cada mitja hora.
Cada mitja hora.
Jo faig servir el de 30. Més 30. El de 60 estaria bé perquè seria cada horeta.
Clar, eh?
Ja el trauran, ja.
Bé, què us sembla la cançó que ha triat el nostre convidat?
És
perfecte, segur que l'ha escoltat molt, perquè ha pogut imitar la veu de Tomeu Penya perfectament. Perfecte. Mireu.
Ningú més enmig, com pot ser millor? Vine lluny amb mi.
No és un Tomeu, aquest, eh?
És que en Pep Plaza fa millor de Tomeu Penya que en Tomeu Penya.
La veritat és que sabem que té molta estima aquesta cançó, perquè la seva dona, la Txell, és cantant i la canten sovint plegats.
Moltes vegades que canta molt tots.
Jo. No se'ns escapa res
aquí. No, el cap res.
és una cançó que molta gent creu que és del Tomeu Penya, i altra gent pensa que és del Kenny Rogers, que la va cantar amb la Dolly Parton.
Teva,
però no és ni meva, no és de cap de tots aquests, és com lo de la protecció solar, no? És dels Vigís, la van escriure els Vigís, sí. Que digues, no pot ser. Doncs si busqueu la versió original, és escrita pels Vigís, i la va començar cantant Kenny Rogers, i el que va fer Tomeu Penya és una versió d'aquest estil country que feia Kenny Rogers amb
Dolly
Parton.
Sí, versió de versió.
Déu sí, meu. I aleshores jo faig una versió de la versió versionada.
Sí. Molta divulgació avui al
sí,
búnquer, eh?
Home,
hòstia, aquí sí, buscant. Venim al búnquer, hem de venir preparats, home.
Vull dir, si demà us foteu a jugar al Trivial, guanyeu.
El que passa que també t'haig de dir que a casa la comencen a avorrir una mica, aquesta cançó.
Home, perquè sí, sempre cantant.
Lloc on anem, lloc que ens demanen canteu, ja la tens preparada, clar. Vinga, l'illa és dins un riu. I ja estem començant a buscar alguna cosa nova, perquè, és clar, la tenen com cansadeta, no?
Ja ho entenc. Bé, la feina del nostre convidat a vegades és complicada perquè ha d'imitar persones que potser no volen ser imitades. A més, ha de buscar les característiques més curioses o fins i tot detestables d'algú per poder fer una imitació més humorística. Ha de poder exagerar, s'ha de dir hipèrbola. Aquí podem sentir com ho explica davant de la imitació de Quim Monzó.
Jo recordo que no el volia imitar a la televisió, el Quim.
Per què?
Perquè creia que el Toret o que... el tema dels tics li podria saber greu.
Clar, és que és complicat.
Això vaig passar-ho malament, perquè vaig començar imitant el Quim Monzó amb el Toni Clapés a Catalunya Ràdio,
sí,
en aquesta casa.
Sí.
I aleshores, vull dir, com que la gent... Vull dir, no, un moment. A mi passa una cosa, que si jo faig una veu... Mm-hmm. Si no poso les cares i la... No em surt. És a dir, jo com de normal no puc fer el Quim Monzó així. No em surt.
Si no fas els tics no surt la veu.
No. O sigui, haig d'acompanyar una miqueta amb el... És igual que si faig el Jordi González. Que xulo, no? Haig de... Silencio, por favor, ¿quién ha dicho que rían? Por silencio, estamos en directo. O sigui, i si faig el Pujol,
el sol
posa així.
Noi, et segueixo molt, fas molt.
Sí, no sé per què, no? O si faig,
no, però és perfecte.
Faig el Guardiola, doncs faig aquesta cosa així.
Sí, no...
Si no hi ha el cos, no hi ha la veu.
I em va passar això, que vam estar 3 anys, després ja vam passar a l'altra banda de la Diagonal,
sí.
Vam anar cap a RAC1, però recordo que vaig anar a treballar amb l'Àngel Casas i l'Àngel Casas em va demanar de fer el Monzó. I jo li vaig dir, mira, Àngel, no et sàpiga greu, però el Monzó a la ràdio no em veu ningú, però és que no vull imitar el Quim Monzó.
Yeah.
I aleshores va quedar que no el vaig fer. I quan vaig aterrar al Polònia, em ve el Toni Clapés, el Toni Soler... Escolta, que hem de fer el Quim Monzó, que te l'hem escoltat a la ràdio. Dic, no, aquest no el farem, perquè és clar el mateix rotllo.
Sí.
Fins que al final em van convèncer. No, però és diferent, perquè aquí la gent li agrada molt, perquè el Polònia, perquè caracteritzats, em va vendre la moto fa molts anys, i jo li vaig dir, vinga, endavant. Aquella nit surt el Quim Monzó, jo collonit, i l'endemà... Això fa bastants anys d'això, perquè no hi havia tota aquesta informació tan ràpida com ara.
No hi havia Twitter, no hi havia.
I jo vaig anar a fer un cafè i un amic meu, recordo que em diu, Pep, agafa La Vanguardia i llegeix l'article del Monzó. Dic, ja està.
Oh!
Dic, ja està, ho sabia. Dic, és que ho sabia. Bueno, tu llegeix, no et dic res, però què diu? No, llegeixo.
Ai, digue-ho.
Ja m'inveia el Joan Pere, dic, ai, mare de Déu. La Vanguardia. Total, vaig agafar La Vanguardia i era la columna del Quim Monzó que deia, veus, és que inclús jo quan llegeixo...
També és...
Si llegeixo Monzó, si algú em veu, deu pensar, aquest noi li passa... Estimat director, li faig saber que a partir d'ara no sóc un simple escriptor de columna, sinó que ara surto a Polònia. Per tant, demano un augment de sou. I acaba dient que, bueno, em tira unes floretes i em diu que només dir que aquest personatge, que el Pep fa molt bé... però li falta una mica més de presència en quant a quilos, una mica més de cos, i a part de la presència hi ha una sèrie de paraules que s'hauria de treballar. I aleshores, clar, jo, la veritat que em vaig quedar com molt tranquil i al cap de poc fèiem allò de som una clonació que venia el personatge.
El de veritat.
Estàvem junts.
Clar.
I em va fer una abraçada, de lluny el vaig sentir que deia on és el cabron d'en Plaza? I va treure de la seva cartera, va treure un pòstit d'aquests de color groc, i em diu, m'he permès la llicència de portar-te quatre frases i quatre paraules, jo no diria mai bacon, sempre dic cansalada, i una sèrie de coses per il·lustrar el personatge.
Clar, és perfecte, si et va ajudar.
Sí,
és perfecte.
Bravo, Quim.
Anècdota.
No és el primer cop que et trobes amb el personatge davant, de fet tenim aquí, escolta això. Però...
Aviam.
Jo no recordo haver estat davant d'algú suant d'aquella manera, un regalim per darrere l'esquena, però horrorós.
Aquí no sabeu encara qui és, no sé si us ho podeu imaginar vosaltres. No ho diguis, Pep, no. ningú s'ho imagina qui és, aquest personatge tan important que faci suar.
Ai.
Vinga, anem a escoltar.
Però vostè, ara sincerament, president, li molesta que li faci la invitació?
No. Al revés, no, escolti.
Per què? Digui.
No, estic molt còmode.
Vostè digui,
jo també.
Però hi ha un moment de bogeria.
Bueno, perquè no saps qui parla.
Ostres.
Va ser un moment terrible. Tan malament m'expreso jo, em va dir. Tan malament m'expreso jo.
I aleshores, el que és molt xulo quan imites algú és quan el tens a prop perquè et dona el to.
Clar, que
jo
vas sentint
i si tanques els ulls és que sí.
És una bogeria, aquest tall és una bogeria. Sí. Hi ha un moment que no, ja no saps
pas qui és qui.
Hem d'agrair a l'Espartac per a moltes coses, com per exemple que expliqués el trànsit a la tele quan sopàvem, però a part hem d'agrair una cosa que té a veure amb el nostre convidat, i és que va ser ell que va empènyer en Pep a dedicar-se a la imitació. Es veu que va trucar un dia mentre el convidat que tenim doncs treballava venent vins i cava.
Sí, en aquell moment combinava, o sigui, podia oferir dues coses.
Ah, sí? Exacte. Clar, és que és això.
Podia oferir o vins i caves i productes selecte o assegurances.
Molt bé.
Ah, mira.
Els matins feia... No, jo al matí feia...
Però no podries fer venent assegurances amb la veu de Jordi Pujol?
També ho havíem fet algun cop.
Home, clar, és que crec que ara
sí, tenia... Sí, tenia una cobertura de previsió personal.
Bé, us he dit que treballava venent vins i cava i que l'estat convidat aquí on el veieu a la ràdio ja enteneu l'expressió. A part d'això, també ha treballat de pintor i continua treballant ara de venedor d'assegurances, com ha dit ell. Té dues feines ben diferents, jo no puc dir res perquè faig el mateix, llavors res. Com que sempre va bé tenir de bones un venedor d'assegurances que pot entabanar fàcilment, doncs rebem un fort aplaudiment a Pep Blanc!
Home, ara!
Sí, ara!
Hola! Hòstia! Representa que jo no havia d'haver dit res.
No, ja és rara.
S'ha allargat un pèl la introducció del personatge.
Sí, és igual.
Vindré la setmana que ve.
Perfecte, Jordi.
Vinga, pregunta. Des de ben petit, en Pep ja es va aficionar a imitar persones conegudes. El primer el sentia sovint al cotxe dels seus avis i va ser allà on va començar a imitar-lo. Llavors, la pregunta és per la gent de Barcelona.
Última fila del búnquer avui, gent de Barcelona.
Quin va ser el primer personatge que va imitar en Pep Plaza?
Ui, bon dato aquest.
Sí. Opció A, l'Eugenio. Opció B, Lluís Llach. I opció C, Bertín Osborne.
Eugenio és molt típic.
Lluís Llach podria ser.
Sí, i Bertín.
Fenomen, senyores. Com el vendí a mi, no?
Estem parlant.
Con lo bueno que está el vino, ¿eh?
Aviam,
senyores, senyores. Tenemos tres opciones, ¿eh? No tenemos dos de la mañana, ¿eh? Señoras y señores, el búnquer. Esto es una maravilla, ¿eh? Una bota de vino ahí.
La C, Bertín Osborne. Sí, venga, anem a
ver. Bertín Osborne.
¡No!
I a més està molt bé que l'hagis posat, l'has posat a l'A, no?
L'he posat a l'A, sí.
L'A.
Eugenio.
Eugenio, sí.
Va ser, recordes, el primer personatge, Eugenio, eh?
Sí,
el primer. Ho recordes bé.
Sé que en feia d'altres, però com que els avis en el cotxe posaven els casets de l'Eugenio, que dic, quina gràcia tindrà escoltar els mateixos acudits cada vegada. Era una cinta de casets.
Sí, jo la tinc.
Que inclús ell va amb la camisa blanca,
sí,
abans que morís la dona, i ell a les mitges parts que la dona acabava de cantar explicava quatre acudits, no? Sí, I clar, ens els sabíem de memòria, clar, i els vaig anar com recitant, i era una imitació de l'Eugeni amb veu de nen petit, però amb aquella cadència i aquelles pauses que feia. I tal. Però sí, ho recordo perfectament.
Bé. En fi.
Peyu, abans que diguis això, sí, puc provar que la cançó la faci en Pep, perquè sap tocar una mica el piano.
Home.
I no fa, que no faci la lletra,
quina,
que no faci...
Cançó?
No la diguis, perquè l'endevinarien ells.
Vale.
Tu creus que es pot fer això, Peyu?
Sí, aviam, provem-ho. De moment, hem de saber que a l'última fila no l'han encertat, perquè han dit Bertín Osborne.
Sí.
Només l'han encertat primera i segona, no?
La segona no, em sembla.
No, la segona tampoc, eh?
No, que han dit la segona... el 30 minuts, han dit.
S'estaven apuntant.
Com callaven?
És que fa tanta estona el concurs, perquè hem estat xerrant aquí 3 hores... Només l'han encertat els de la primera fila. Els de la segona són els beneits de la crema solar cada 30 minuts.
Vale,
per tant, a la primera fila, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! I, atenció, perquè avui... Pep Plaza tocarà el piano, ara la Neus li està xivant, però va bé la cançó que havíeu preparat o una altra?
No l'has preparat, però he decidit fer-ho així.
Endavant.
Vale, ara toca.
Està tocant Pep Plaza, eh? Home, jo
què?
Però jo crec, jo... Posi la veu del tio.
Què és Lluís Llach?
És
Lluís Llach?
Lluís Llach, és Lluís Llach. És Lluís Llach, sí.
Lluís Llach, Lluís Llach.
Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Bona nit, bon carres. Estava escoltant el capítol d'Andy Warhol, que parlàveu d'un paio que es tallava les ungles mentre es conduïa, el company del Neus que es tallava les ungles a classe. Jo vaig viure a Alemanya una temporada i fotia molt de fred a l'hivern i un dia m'havia de tallar les ungles i en comptes de sortir al balcó a tallar-me-les i això, perquè era la mania que tenia, me les vaig tallar dins de l'habitació i per a no haver-les de granar, me les vaig tallar dins d'un bol per a després llançar-lo a la brossa.
Ui.
Llançar les ungles a la brossa. Què va passar? Que no em vaig recordar de buidar les ungles a la brossa. I la nit següent me vaig fer arròs en un bullió d'arròs i vaig agarrar el primer bol que vaig trobar per a ficar-me l'arròs que m'havia fet per a sopar. En la mala sort de que era el bol on t'havia deixat les ungles de mans i peus i al ficar-me l'arròs i barrejar perquè vaig ficar sal i oli vaig pegar una cullerada i vaig començar a mastegar arròs molt tovet i unes coses punxegudes i dures i ho vaig notar tot dins de la boca. Bon profit a tothom.
No hi ha ni pregunta.
No, és que aquest senyor ha d'agafar i marxar del planeta.
Oh, quina angúnia.
És karma instantani.
Ha volgut compartir el seu trauma.
Sí, endavant, no passa res. Pots incorporar la teva recepta de paella d'arròs, sí.
És veritat.
Lo que són amb ungles.
Arròs amb ungles.
Té un punt crunchy.
Quina angúnia.
Mare de Déu, senyor.
La Clàudia de Barcelona ens ha portat una cosa.
A veure, Clàudia, què ens portes?
Aviam.
Què és això, Clàudia?
Oh. N'hi ha tres, però el cotxe en tinc més.
No.
Per a convidat. Ah.
És igual, és igual.
N'hi ha tres, però el cotxe en tinc més. Només frase una mica de... Si t'ho diuen de nit...
Sí, exacte.
En porto més, eh? Tinc...
Bueno, i de fet semblen fardos de cocaïna, venen molt
no,
ben embolicats.
És xocolata en pols?
Xocolata.
Xocolata.
Oh, m'encanta la xocolata en pols.
Mira, xocolata en pols.
Del carrer Petritxol.
Oh, home, oh, home.
Olor, és, ja es nota, l'olor.
És meravellosa. És, bueno, és
sí, fa molt bon
olor. L'únic bo
eh?
Que queda del carrer Petritxol, ja.
Oh, quina bona olor.
Oh, que bé,
Déu meu,
gràcies.
És espectacular aquesta xocolata. Déu meu, moltíssimes gràcies.
Però no és pas teva la...
No.
Ai, bueno, escolta'm.
Això ja és per el meu avi, però hi anava al carrer Petritxol, eh? Prendre's aquesta xocolata. O
mira, des de 1947.
Ara...
No, mà.
No. 1900...
Sí,
47.
47,
eh? Sí.
L'altre dia que vaig anar a Madrid vaig comprar un barret a la sombreria més antiga d'Espanya.
Ah, sí?
Sombrereria Medrano.
Però quin tipus de barret?
Una boina.
De...
Una boina de madrileño.
Ah.
Boina madrileño.
Penso, igual es comença per aquí i et fas milionari.
Però sí.
Doncs mira, potser sí.
Una sombrereria des de 1832, tu.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Té coses bones, Madrid, molt bones.
Sí que és veritat, sí.
Què passa?
No, no, bueno, és que vaig tornar de Madrid i vaig pensar, pues igual viuen més bé que aquí, sí. Pues igual, dona la sensació que sí. Sí, pues sí. Pues sí. I gent molt predisposada als bars i a les botigues quan entraves a vendre i atendre't bé.
Sí.
Que a Barcelona no m'he trobat el mateix jo, així en general.
És un altre ambient.
Sí.
Perquè l'última experiència a Barcelona vaig anar a fer un cafè a la tarda en una terrassa.
I què?
I se'm va dir que a partir de les 6 no servia cafè a la terrassa.
Però que...
Però
els vampirs,
ah, no sé. I tenia un company, anàvem quatre, i els altres dos bitxis, jo un tallat i un altre un cafè. No, a cafè en la terraza a partir de les 6 no puede ser.
Us separeu, uns a dins.
Pues trae solo dos bitxis. No, si estáis cuatro, tenéis que consumir los cuatro. Dic, pues, vaya ser la mierda.
Porta quatre gots.
Sí.
Porta quatre gots.
Porta quatre gots i està un cafè per quatre.
I vaig marxar. Llavors vaig anar a un altre bar que vaig demanar per fer un cafè i em va dir, ¿tenéis reserva? Dic, no. No lo planificamos con esta antelación, hacer un cafè. No.
Està molt sol·licitat, Barcelona.
No sé, Barcelona ha estat d'una manera que a mi em costa d'entendre. No sé, em sap greu.
Bé, perquè és en castellà.
També m'estranya, sí.
També és així, és així.
Va, qui més té preguntes?
L'Enric de Breda.
Enric.
A veure, Enric.
Sí. Hola, Enric, què tal?
Hola, bones. És una pregunta per en Pep.
Ah, mira. Que bé.
Hombre, mira.
Dels personatges que fas, hi ha alguna situació així a la teva vida personal que o se t'hagi creuat el personatge per la situació o l'hagis aprofitat per sortir d'alguna situació així difícil?
Hi ha una situació amb un personatge. No, no he tingut mai cap problema amb ningú.
Que bé.
Sí. Excepte.
Sí. Problema com a problema, que a dia d'avui no és un problema. Quan vam començar a imitar el Jordi González en l'Homo Zapping, diguem-ne que el guió que fèiem servir no era el més adient i segurament ara no ho faríem, no? I aleshores el Jordi estava una mica molest, no? Crec que li van preguntar si li agradava la imitació que feia jo d'ell i ell, no m'agrada del verb agradar, tampoc em disgusta del disgustar, però vull dir que no, saps? No acabava d'estar amb el temps, hem coincidit en molts llocs imitant-lo i no hi ha hagut cap problema i hi ha molt bon rotllo, però situació així divertida en personatge va ser en el pont aeri anant a Madrid.
Ai, per un moment estava ballant ja jo.
El què?
A la discoteca.
Sí, és que perdoneu, soc d'una altra.
Bueno, era una mica després. De,
sí.
Aleshores, feia molt, o sigui, estàvem en ple... Estàvem fent el Cracòvia i jo feia de Joan Gaspar i feia parella còmica amb en Latre, que feia de Núñez.
Sí,
i eren un duet molt divertit.
Maravillós.
Sí. I, total, que veig que entra Joan Gaspar. Jo estava assegut en passadís, ell venia, em veu, dic que bé, no bé, jo no el coneixia personalment, però ell em va conèixer, va venir, em vaig aixecar...
I és que ja té
Joan,
la cara...
Hola, Pep, què tal? Què tal? Dic, home, bé, mira, que vaig a Madrid... Es pensa, què voldrà? Perquè tanta confiança, massa estona ja, no?
Sí.
Escolta, et vull fer una pregunta. Dic, ja està. Dic, ja la tenim liada. Escolta, una pregunta. Dic, sí, pregunti, Joan. Per què no surto al Cracòvia ja? Per què no surto?
Clar.
Dic, home, dic, perquè com que ara ja no... I en aquell moment ja no era ni vicepresident, ni president, ni era res. Dic, home, perquè va per actualitat i ara suposo que, bueno, com que no ja és el Latre i el Núñez ja no té tant de protagonisme, doncs com que era una parella que... que s'ho veia... I, bueno, va quedar així. I al cap de poc, sí, molt pocs dies, abans, quan jo sortia al club, feien, a TV3 repetien el club a altes hores de la matinada, a les dues, a les tres de la matinada. Jo arribo de bolo, sempre necessito distreure'm una mica, i vaig posar TV3. I veig Joan Gaspar amb l'Alberto. I l'Alberto em diu, i escolta, puc fer una pregunta? Diu, vostè li agrada la imitació que li fan al Cracòvia? Vostè el mira al Cracòvia o no? I ell?
La veritat és que jo el mirava, però des que no hi surto ja no el miro.
Això ho podeu.
Ho buscarem.
Ho podeu buscar. Ja no hi surt. Hombre!
Bé, no tenim més temps. De fet, no tenim temps ni de fer-te quatre preguntes. Perquè se'ns ho has menjat.
La temporada que ve.
Escolta, si us heu quedat amb ganes de Pep Plaza, aneu-lo a veure teatre amb el seu espectacle, El Substitut. Voltant per Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies,
sí,
Pep.
Gràcies,
Pep. A vosaltres per convidar-me.
Com sempre, al Búnquer, a la una del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Adéu-siau.